Després de 4 anys de viatjar pel món, recuperem aquesta temporada al Fem Salut, l'espai més saludable de Ràdio Falset. No ens deixeu d'escoltar!
Bé, bon dia. Tal i com heu sentit en la nostra sintonia, avui tornem el primer programa de l'any 2015 del Fem Salut, que, com ja sabeu, intenta apropar el món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de la vostra ràdio, des de Ràdio Falset. I avui, en el primer programa del 2015, tenim al nostre estudi el doctor Jesús Fernández. Ell és metge d'atenció primària a l'àrea bàsica de Flix, i amb ell volem parlar una estona sobre una afecció, una malaltia que afecta un nombre important de gent, sobretot quan, com en la majoria dels casos, quan va avançant l'edat de la persona. Concretament parlarem del que s'anomena insuficiència cardíaca. Bon dia, Jesús.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, per començar, per situar una mica la problemàtica aquesta, la malaltia de la que ens hem referit, caldria una mica anomenar el que es diu la prevalença, és a dir, a quanta gent afecta, una mica així, a grans trets. Afecta molta gent la insuficiència cardíaca?
Doncs sí, Armand, realment és un problema de salut que té una prevalença important a la població. Tenim dades d'aquí a Espanya, per sota dels 50 anys la gent està afectada en un 1% aproximadament, però a mesura que anem augmentant de dècada, se va duplicant el percentatge d'afectació. Estem parlant de més d'un 8% de la població a partir dels 75 anys.
I com que en general la nostra població, la tendència natural és a l'envelliment, doncs per tant és una malaltia que en els darrers anys ha anat segurament incrementant el nombre d'afectats.
Així és, a mesura que anem tenim una esperança de vida més llarga en el nostre país, veiem que s'augmenta el número de casos, anem tractant-nos cada vegada més adientment, de forma que prolonguem la vida, però també tenim més incidència anual i una prevalença total que se va sumant.
Mm-hmm. Doncs, si et sembla, un cop situat la problemàtica, com has dit, en la població més gran de 70 anys, que déu-n'hi-do la que és la quantitat de gent que hi ha, doncs pot afectar hasta un 8%, i potser, no sé si és aquest el cas d'aquesta malaltia com moltes altres, de vegades hi ha molts casos que estan per diagnosticar, vull dir que hi ha una infradiagnòstic, és a dir, per tant, si parlem d'un 8%, probablement aquest 8% pot ser encara, fins i tot en els majors de 70 anys, potser es quedi curt. Dit això, ens agradaria que parlar una mica de com comença. No, potser, si et sembla, explica'ns una mica què és això, insuficiència cardíaca, perquè insuficiència sona a que no funciona bé el cor, no? Una mica així, en termes col·loquials, una mica què és el que passa, que les vàlvules no funcionen bé, què és el que no funciona quan es parla d'insuficiència cardíaca, així, grans trets. Una mica.
A grans trets, la insuficiència cardíaca seria una situació del cor de que no dona abast a fer el seu treball diari, no? O és que batega amb menys força del que es tractaria, o que té una dificultat per poder bellugar el que és el circuit sanguini. Llavors, el que crea és una sensació de falta de folla de la persona, degut a que el cor no té el treball cardíac que hauria de fer. Hi ha dos grans grups de insuficiència cardíaca. És que el múscul, diguem, no té suficientment força, que són la gent que ha patit problemes coronaris, infarts, que queda el múscul debilitat. I l'altre grup principal seria el grup de la gent que són gent hipertensa de molts anys d'evolució, que el cor s'ha fet gran mica en mica, i llavors poden tenir una bona contracció, però sembla que a mesura que el cor se fa gran, se dilata i llavors li costa més poder arribar a fer la seva funció habitual.
I això també té a veure amb l'afectació amb les, diguéssim, diferents vàlvules del cor, la vàlvula aòrtica, etcètera, etcètera, que diguéssim se fan, no tanquen prou bé de vegades, no?
Molt bé, Armand, com tu bé dius, un cor que es dilata, un cor que se fa gran per l'edat o per la malaltia hipertensiva que no es controla bé, i si se va dilatant, les vàlvules se van separant, com podem fer així entendre, de forma que hi ha un mal tancament, Tan, sí, que a l'hora de tancar, tancar bé, la sang diguem, no, no s'estanca bé, hi ha una miqueta de mal circuit sanguini, i a l'hora d'obrir també, a l'obrir també tenen dificultats per treballar correctament. Això genera un circuit de sang que no va tot a la mateixa sentida, la mateixa direcció. Hi ha el que diem insuficiència cardíaca valvular, d'una vàlvula de l'altra, per tancaments inoperants, diguem, van perdent eficàcia, i això va carregant encara el circuit més sanguini i bueno, dona els símptomes que ara després parlarem, quins són la clínica d'aquesta malaltia.
Si et sembla, tu has apuntat el que interessa saber sobretot a la població com pot saber que està patint aquesta malaltia. Suposo que el primer que se n'adona és potser el seu sanitari de, diguéssim, de referència, el que va de forma habitual, pues, perquè pot detectar algun símptoma o algun signe, però així a grans trets com començaria tot plegat? Què es podria veure, diguéssim?
El començament de tota insuficiència cardíaca, la primera causa, el primer símptoma més freqüent és la fatiga, la cansanci i els esforços físics. A nivell mèdic, que se coneix com el nom de dísnia, però bueno, això és com ho diem nosaltres, però és fatiga, realment la diu, és que em canso molt, és que ara abans pujava totes les cares sense problemes i ara me costa més. Evidentment que hi ha moltes causes de fatiga, de cansanci, amb esforç físics, però aquesta és una important i rellevant, i a partir de certa edat, aquesta falta de que em canso i m'he de parar a mitges escales per continuar pujant perquè me costa que me falta l'aire i em canso i m'ofego, això, si no estem a bronquial, que és una causa també força freqüent, podíem començar a pensar que mira, doncs potser aquest senyor el cor no acaba d'anar bé. Després n'hi ha d'altres i altres símptomes que la gent pot notar, doncs que se li unfen les cames, sobretot de cara al final del dia. Altres símptomes que pot haver les persones, doncs que estiguin dormint i notin que dormir horitzontal al llit, noten que tenen certa fatiga de l'analí, se desperten, ai, sembla que com si em faltés aire, com si em tapés. Hi ha diferents tipus de símptomes que la gent pot relatar. I després estan, nosaltres quan venen a consultar-nos a la consulta, li fem la mesura de tensió, li escoltem el cor, li escoltem el pulmó, bueno, detectem certes signes que juntament amb el que ens explica ens fa pensar que pugui tenir aquest tipus de un principi o pugui començar a pensar que aquest senyor pot patir d'aquest tipus de mal.
I això, un cop detectats aquests senyals que envia el cos, diguéssim, que poden indicar que cap a on es va, cap a una insuficiència cardíaca, segurament hi ha altres proves que nosaltres diem complementàries que poden ajudar a que afinar una mica més que es tracti justament d'una insuficiència cardíaca. Per exemple, un electrocardiograma, segurament, ja que has apuntat el tema de que la fatiga, pues, quan una persona està fatigada, pues, un electrocardiograma pues, pot ajudar a detectar si allò pot indicar una insuficiència cardíaca, però també hi ha altres proves, no sé si sanguínies o d'altra manera, que poden marcar pues, que es va cap a aquesta malaltia.
Sí, a veure, per diagnosticar una insuficiència cardíaca s'han buscat criteris clínics, criteris mèdics, de lo que explica el malalt, els signes que trobem a la consulta. També hi ha criteris, com tu bé dius, se fa a tot malalt que comença amb cansament, se fa un electrocardiograma per detectar possibles causes d'insuficiència cardíaca, la base, no? Pues que el cor estigui una mica gran, se podria veure, en bastantes ocasions se poden veure electrocardiogrames amb alteracions que veu que el cor està una mica gran, o alguna reflexa de que alguna vàlvula no funciona bé, inclús a vegades arrítmies, que no detectem perquè la gent està bé i resulta que fas un electrocardiograma i te trobes una arrítmia que és la causa de que aquest cor no treballi bé. Si el cor batega de forma no rítmica, a la llarga el que fa és que el cor de tan malament va treballant se fa bé gran, se va dilatant, se va augmentant de tamany i no pot realitzar el seu treball cardíac com tocaria, no? Altres proves que es poden demanar, bueno, ja quan estem en una situació de que hi ha una fatiga continuada, de que es cansa molt, podem fer una radiografia de tòrax, una placa de tòrax, és una eina molt a l'abast de tots els metges de capçalera, es pot fer. Home, si el senyor s'ofega molt, el que fem és derivar l'urgències. Llavors, en aquest moment ja fa una valoració d'urgències amb analítiques, amb proves, i entre elles aquestes dues que acabem d'anomenar. La radiografia de tòrax el que faria és veure si el cor com està de gran, si hi ha líquid als pulmons, que és un reflex allà que la insuficiència cardíaca s'està ficant forta, no? A la persona, l'està afectant de forma important i s'ha detectat de forma més o menys urgent. I darrerament s'estan fent Estan buscant marcadors biològics, marcadors de laboratori, de proves sanguínies, per veure si una fatiga d'una persona gran, que a vegades tenen molta patologia, que sigui bronquios, que sigui altres coses, pot orientar-nos que sigui cardíac, i s'està buscant, i bueno, ara darrerament s'ha trobat una molècula, un tipus de marcador, que s'està ficant en marxa un programa per detecció, que seria el PeptiProBNP. Això se pot determinar en sang i se pot veure que si hi ha una elevació d'aquest marcador, el grau, se pot orientar aquesta falta de aquesta fatiga.
Pot marcar una mica la gravetat també, sí. El grau de severitat, diguéssim, de la pròpia malaltia.
Marcaria d'entrada que t'orientaria que és una fatiga cardíaca. Llavors, si és una fatiga cardíaca, a partir d'aquí ja hem de ficar-nos en marxa a fer les proves que toquen, verificar que això t'orientaria a que és cardíac, llavors se fica en marxa una sèrie de proves per veure en quin grau de severitat té aquest senyor i quina és la causa base de tot aquest procés, no?
Per exemple, una ecografia del cor seria indicada quan aquestes proves, diguéssim, són positives.
Si aquestes proves a nivell d'atenció primària, que és el que s'està buscant ara amb un programa que se ficarà en marxa, que està ja a punt de ficar-se en marxa a totes les àrees bàsiques, de detecció d'aquest tipus de malalts i veure que detecció temprana de insuficiència cardíaca gràcies a aquests marcadors de laboratori, grados clínics, biològics, posteriorment se separa un circuit per d'estadiatge, per veure la severitat d'aquesta malaltia i d'on ve l'origen, que entre elles les proves que s'han de fer és un ecocardiograma, una ecografia del cor, prova indolora, que habitualment la fan els cardiòlegs, hi ha alguns especialistes en ecografia, sobretot cardiòlegs, i que determina quina funció cardíaca hi ha, quin percentatge de capacitat de contracció hi ha, com estan les vàlvules, si el cor està gran o no està gran, les parets. Llavors te dona moltíssima informació de la causa d'aquesta insuficiència cardíaca i, de fet, això te dona peu a poder tractar-la d'una forma més adequada cada cas, que cada cas pot variar una miqueta, no?
Si et sembla, passem a parlar ara, ja que hem situat una mica el que és la insuficiència cardíaca. I un cop sabut que aquella persona pateix aquesta malaltia, què podem fer per tractar-lo? Hi ha la base de comentar-li les coses que poden ajudar a detectar que això s'està agreujant i una mica, pues, parlem també de quin tipus de mesures, ja siguin farmacològiques o no farmacològiques, se poden dur a terme perquè aquella persona tingui una qualitat de vida, diguéssim, més adequada. Si et sembla, parlem una mica, per començar, de què detecta la persona. Bueno, ja us he comentat una mica lo d'inflar les cames i tot això, però diguéssim, què pot fer, quines coses pot fer ell o ella, pues, per saber que allò està passant. Per exemple, una de les coses que es pot anomenar a la persona, sobretot quan hi ha un cert grau de severitat de l'insuficiència, és que es vagi pesant, perquè això pot ser indicatiu de que la persona està acumulant líquid i que, per tant, hi ha més risc de que tot plegat se desequilibri i que hi hagi una insuficiència, que la insuficiència cardíaca es mostri una sintomatologia més severa, diguéssim.
Sí, quan tu, com m'has anomenat, hem fet una pinzellada dels símptomes i signes que veiem en una persona amb insuficiència cardíaca. Bàsicament, si el motor, si el que sigui el cor, que és el motor de moviment del circuit sanguini, comença a fer figa, no treballa bé, li costa, això podem nosaltres entendre que comença a fer retenció de líquids interiorment. Una de les formes que es poden veure són les cames onflades, els típics edemes de cames, que se van onflant al llarg del dia fins al final de la nit, que estan com a botes moltes vegades.
I una manera de saber-ho també és quan marquem el dit i el dit es queda esfonsat. Sí, això és un indicatiu de que allí hi ha una certa quantitat, sí, de líquid que s'ha quedat acumulada allí.
Nosaltres, quan veiem aquest tipus de cama, el primer que fem és ficar el dit, que a vegades molestem i tota la gent, i ens ho diuen, però és necessari veure, realment, determinar si aquest onflor de cames és per tema de líquid o de líquid retingut, o bé ja és tema de varius i a més, que això canviaria, no? Això és una forma que tenim de mirar-ho. També és el líquid que se pot acumular a nivell de pulmons, fa retenció de líquid als pulmons, i que diuen, ja té líquid als pulmons, doncs és això. En aquest cas, el pacient el que li costa és caminar, té una fatiga que pot anar des de caminar en pla fins a pràcticament vestir-se, fins i en cas molt greu quan la gent parla i se cansa, no? Se tomen al llit de cara a dormir, com he dit abans, se troben que horitzontals no aguanten bé, en aquests casos aixequen una miqueta el capçal de llit.
Dormir semisentats, per entendre.
Sí, a vegades tenen que dormir amb el matalàs aixecat o ficar uns tacos al capçal de llit per poder respirar millor. Ells ho noten, no? Hosti, m'aixeco el matalàs de davant i sembla que respiro millor. Pues sí, senyor, és que hi ha una certa retenció de líquids. Això ho podem detectar. El tema del pes que acabes de parlar, Tormant, tu imagina si estem parlant d'una malaltia que el cor no acaba de treballar bé del tot i fa retenció de líquids, com poden entendre, si jo vaig bevent líquids, menjo cada dia, sopo i bec un ritme adequat d'ingesta de líquids i sals i demés, i noto que guanyo pes en pocs dies, penso que orino menys, també això també es pot determinar, sembla que orino menys i estic guanyant pes aquests dies, me noto més pesant. A vegades perquè, degut a insuficiència cardíaca, estem acumulant líquids, llavors el pes augmenta. Diem que una persona amb un grau d'insuficiència cardíaca ja moderat o severo, si detecta que baixa la freqüència d'anar a fer pipi, a orinar, i a més guanya pes, parlem de mig quilo, un quilo, dos quilos, en qüestió de pocs dies, ojo que aquest senyor està fent un agreujament de la seva malaltia, i és una forma que es pot detectar fàcilment al domicili per poder actuar nosaltres de forma que li donem la volta el més aviat possible.
Mm-hmm. Si et sembla, ara parlem una mica del tractament. Com hem dit, hi ha, com en majoria de malalties, hi ha un tractament no farmacològic i un tractament farmacològic. Si et sembla, comencem parlant una mica del tractament, diguéssim, no farmacològic. Una part seria la dieta, no? Quines coses han de tenir en compte? Sobretot el tema de la sal, per exemple.
Sí. A veure, el tractament mèdic de la cardíaca és un tractament mèdic puro, o sigui, ja no sé que hi hagi una vàlvula que estigui afectada, ja ha arribat un moment, s'hauria de fer un recanvi quirúrgic. Està tractament farmacològic, evidentment, i el tractament de no farmacològic inclou una sèrie de mesures saludables, generals, que tothom coneixem, i que es tractaria de mantenir una millor dieta possible, dieta adequada, però no carrega de sal, de colesterol i més. La sal, en aquest cas, penseu que la sal el que fa retenció arrossega líquid, amb la qual cosa, que menja més sal, té més números de que vagi retenint líquids interiorment. Si el cor no treballa bé, aquests líquids aniran dipositant al seu cos fent aquests símptomes que hem parlat abans. O sigui, se parla de que una ingesta de líquids que no sigui important, pues restricció de líquids, mig litre, un litre diari, depèn del tipus d'insuficiència cardíaca, baixar l'ingesta de sal, això és important per no crear un circuit de que puguem retenir líquids secundàriament, evidentment dieta saludable, depèn de la causa...
El no fumar com tothom, però en aquestes persones encara una mica més.
La causa de l'insuficiència cardíaca, quan la determinem, si és per tema de que tingui un infart, si és per tema de que té un cor gran degut a la hipertensió que no se controla fa temps, part del tractament de la hipertensió, tothom ho coneixem, és baixar el consum de sal, dieta saludable, una mica d'activitat física suau, en la mesura que la gent la toleri. Això serien crear hàbits saludables de cara a que el seu cos pues, tingui l'atenció el més controlada possible, si són diabètics, el sucre el més controlat possible, no fumar, sabem que el tabac no ajuda gens, i amb la gent que pateix de malalties d'aquest tipus cardiovasculars, el tabac és una de les causes que agreuja la malaltia de totes. L'alcohol, evidentment, també té el seu efecte perjudicial a grans quantitats. Aquest tipus serien les mesures generals que aconsellem a tothom abans de l'insuficiència cardíaca i després d'ella amb molta més insistència.
I després de tot plegat, a més d'això, a més d'aquestes mesures, diguéssim, saludables en general per a tota la població, però especialment a les persones que pateixen aquesta patologia, tindríem els tractaments clàssics i habituals, diguéssim, de l'insuficiència cardíaca, i els que m'esteu escoltant, probablement un dels que més us deu sonar és el Seguril, o furosemida d'una altra manera, que és aquell medicament que serveix per eliminar aquest excés de líquid que tenim al cos, però segurament també tenim altres eines i altres coses.
Sí, a veure, hi ha una sèrie de teràpies, de fàrmacs adequats a la insuficiència cardíaca. Sobretot parlem de tractament de la causa en aquests casos, no? La gent que té el cor gran, la gent que té... Bueno, pues estan un grup de medicaments que són... Nosaltres li diem les sigles d'IECA, perquè si no, ja no seria molt llarg. Actuen a nivell del cor, a nivell del ronyó, afavoreixen que la contracció sigui més adequada. Tenim altres medicaments, sobretot per a la gent que ha tingut problemes de cor, angines, infarts, els beta-bloquejants, també actuen a nivell de que el cor el preserven. Aquests són els que fan que el pols sigui més lento, però tenen una eficàcia a que el cor no tingui que treballar tant. El guarden, el preserven, el fan que el gast, que se tingui que esforçar menys. Els medicaments pels símptomes que la gent més coneix perquè són els més utilitzats són aquests, els diurètics potents, com pot ser el Seguril, la furosemida és el medicament que portes, el genèric. Aquest el que fa és que quan comencen a fer les cames o la gent se cansa i me costa caminar, comencem a donar-li Seguril, comencen a orinar bastant, a vegades fan córrer i tot per anar al bany, quan comença a fer l'efecte, sobretot al principi si hi ha molta retenció de líquids, la gent ho nota, hòstia, he orinat un munt, doctor, però me trobo que ara vaig més lleuger, les cames m'estan desinflant i camino amb menys fatiga. Pues sí, són medicaments que són molt, molt d'un efecte bastant ràpid, a més, i agraïts quan la gent se fatiga. La veritat és que si en un parell de dies comença a notar que recuperen el fueller, la gent ho agraeix bastant, no?
Uh-huh. Dit això, una mica... podem dir que les persones un cop pateixen l'insuficiència cardíaca i tenen els tractaments... habituals, diguéssim que hi ha poca cosa més se pot fer, vull dir, anar fent el tractament habitual i anar fent pues, les revisions i les analítiques i els controls pues, que bonament poden ajudar a que la patologia no evolucioni excessivament ràpid, perquè sabem que amb els anys pues, malauradament una insuficiència cardíaca pues, sempre té tendència a l'agreujament pues, per propi pas del temps. Per tant, Jesús, el temps està començant a exaurir-se. Només dir-te si tu vols afegir alguna cosa al que hem estat parlant fins ara al respecte de la insuficiència cardíaca.
Sí, Armand, mira, volia comentar, com hem comentat al principi sobre la prevalença, si estem parlant d'una malaltia que amb els anys dels pacients augmenta, la prevalença vol dir que tot i fent les coses correctament, tot i cuidant-nos, com que la gent cada vegada és més gran, això pot anar creant més casos, no? Llavors, la detecció és important, temprana. El tractament s'hauria de fer pues, a diari. El medicament i el no medicament. El medicament el carreguem nosaltres, o anem ficant més pastilles, que la gent a vegades diu, hòstia, més pastilles? Sí, miri, val la pena. Però no arribar a casos extrems.
És molt important l'adherència al tractament que diem nantros, és a dir, que tothom... es faci seu el tractament i que el vagi fent diàriament perquè és important, pues perquè a vegades dius, va, si un dia no me'l prenc no passa res. Pues bueno, és molt important que hi hagi una cadència i que hi hagi una continuïtat en el tractament pues per tal de mirar, d'evitar que la persona tingui que acabar agreujant-se-li tot plegat i fins i tot tindre que acabar a l'hospital perquè també és un motiu d'ingrés a hospitalari.
D'això te volia parlar, que justament fent les coses ben fetes, el que se veu és que és un motiu molt, molt elevat d'ingrés hospitalari, d'assistència a urgències, perquè aquesta malaltia, si està estable, anem fent controls que fem allà, les analítiques són per verificar que els medicaments que fiquem vagin bé, que el cos funcioni bé, però la gent se descompensa. Com se descompensa? Pues mira, una insuficiència cardíaca, Si el pacient agafa una altra malaltia, pot ser una grip, pot ser un constipat, pot ser una febre, pot ser unes diarrees, malalties que descompensin internament a la persona poden fer que agreugi la seva insuficiència cardíaca i realment l'altra malaltia és banal per una altra persona, però per aquest tipus de pacients hem d'acurar, hem de vigilar de que no puguin fer un agreujament de la seva insuficiència cardíaca. No ens oblidem que la té, que si està estable, perfecta, però un altre procés la pot desencadenar, la pot agreujar i això s'ha detectat. A vegades atribuïm que estem més cansats després d'una gastroenteritis perquè mira, t'ha deixat dèbil, no, és que ha fet una davallada del gasto, el cor s'ha ficat a treballar malament, ja tens una deshidratació interna o tens un altre motiu que està fent que el teu cor no pugui treballar bé. Llavors hem de tenir en compte que aquesta la tindrem, és una malaltia que tindrem, que és crònica, que cuidant-la correctament podem fer una vida més o menys correcta, més o menys normal, que amb els anys evidentment pot anar evolucionant mica en mica, però que les pot descompensar fàcilment. Llavors, les mesures de prevenció, les mesures de detecció d'aquests símptomes són importants en aquesta població.
És a dir, la persona, diguéssim, que si sap que pateix aquesta patologia, de vegades, pues, si detecta qualsevol símptoma dels que hem anomenat, pues, potser és bo que ho parli amb el seu sanitari de referència. Bé, doncs, Jesús, el temps sí que ara sí s'ha acabat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Falset. I bé, esperem que tot plegat serveixi perquè, diguéssim, la gent conegui una mica més aquesta malaltia i diguéssim, pugui tenir un grau de control una mica més important.
Moltes gràcies. Vinga.
Vinga, adéu. Adéu. Have seen when he told me so sincerely. I fins aquí el nostre programa d'avui. Han estat amb tots vosaltres el Jordi Soldevila a la part tècnica i Armand Pi a la part de locució. Ara us recordem també que aquest programa el podeu tornar a sentir tant demà diumenge a la tarda com el proper dimarts al vespre. Ara res més, us deixem amb l'informatiu de la nostra casa que us porta com cada cap de setmana el Jordi Soldevila. Fins al mes que ve, adeu-siau.